La desclassificació dels papers del 23F ha envirat en un escenari sorprenent. La petició del Partit Popular i el vistiplau del PSOE perquè Joan Carles I torni a Espanya, com si el fet que abandonés el país no tingués a veure amb les acusacions de frau fiscal. Davant la petició clara del Partit Popular...
Si el rei lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente, que con los errores que ha cometido, sin duda, su balance es extraordinariamente positivo.
I del conformisme del PSOE...
El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real.
La resta de partits parlen de blanquejament i la Casa del Rei diu que la decisió de tornar és exclusivament de Joan Carles I.
Catalunya nit.
Junts, el Partit Popular i Vox han tombat, i és la segona vegada que ho fan, el paquet de mesures socials que defensa el govern espanyol. Repassarem en aquest informatiu què queda suspès amb tot aquest nou revés per a Pedro Sánchez. Els de Puigdemont argumenten el seu no, diuen que amb la prohibició de desnonar famílies s'està protegint els ocupes.
El govern i Esquerra es donen temps per negociar els pressupostos de la Generalitat. Demà el Partit Socialista de Catalunya aprovarà els comptes, però, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, volen allargar-ne al màxim la tramitació al Parlament per mirar de reconduir la crisi provocada pel no dels republicans a la negociació.
I a les 11 connectarem amb els Estats Units i sabrem què ha dit l'exsecretària d'Estat i antiga primera dama dels Estats Units, Hillary Clinton, sobre el pedòfil convicte Jeffrey Epstein. Ha dit que no el coneixia. De moment això és el que sabem. I ho ha fet davant d'una delegació de legisladors que s'ha desplaçat fins a la seva residència a l'estat de Nova York. Demà serà el torn de Bill Clinton, que sí que surt amb fotografies en Epstein.
I des de Londres, Quim Olivares ens explicarà el canvi d'estratègia que segueix Instagram per protegir els menors que en són usuaris i, de pas, també per protegir-se de les denúncies que li han començat a arribar per no fer això, protegir-los a ells. El Regne Unit és un dels països on la companyia activarà avisos als pares i mares que tinguin activat el control parental si els seus fills busquen repetidament informació suïcida o d'autolesions.
Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port. Jo tenia un amor en el port del meu néixer.
Borja Penalba i Meritxell Gené uneixen forces aquesta nit per retre homenatge a la nova cançó i concretament a Joan Manuel Serrat, revivint l'històric concert del 1996, banda sonora d'un temps, d'un país. Traurem el cap al concert que estan fent en el marc del Barna Sants.
Vaig tornar en aquell port, vaig cercar el meu amor.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Vaixell, ves endins, davall les estrelles, que no es vegi cap port, que no es vegi cap far, que no es vegin gavines, que sols hi hagi blau, blau verd dels seus ulls, blau verd de la meva mà.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La desclassificació dels arxius del 23F avui han fet un gir inesperat. Partit Popular i PSOE els han utilitzat per alimentar el debat que el rei emèrit Joan Carles I pugui tornar a viure a Espanya. Els documents del 23F no l'assenyalen directament, tot i que somet informació que podria ser rellevant per determinar del tot quin va ser el seu paper. Però el fet és que Joan Carles va marxar d'Espanya ara fa 5 anys per l'escàndol i les acusacions de frau fiscal i no pas per res relacionat amb l'intent de cop d'estat. Txell Vallespí, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Aparentment, el retorn de Joan Carles I pot incomodar especialment el rei Felip VI. Com ho veuen des de la Zarzuela?
Doncs, d'entrada no s'hi pronuncien directament, hem de dir, però fons de la casa del rei sí que assenyalen que depèn d'una decisió personal de Joan Carles que torni o que no torni. La ruptura, recordem, va ser total ara fa 5 anys, quan va marxar d'Espanya, tocat per diversos escàndols i per acusacions també de corrupció, però amb el temps tot plegat s'ha anat suavitzant i el rei Felip VI ha deixat oberta la porta a una eventual tornada de l'emèrit, però no pas a la Zarzuela.
Qui ha obert, però, avui aquest debat?
Doncs el primer que s'ha posicionat sobre aquest tema a favor del retorn del rei emèrit i la reparació de la seva figura ha sigut el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Si el rei lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente, que con los errores que ha cometido, sin duda, su balance es extraordinariamente positivo.
El govern espanyol tampoc descarta la tornada del rei Joan Carles i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assenyala que no s'hi oposaran.
El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real.
En canvi, Esquerra Republicana i Bildu són més crítics, critiquen aquest eventual retorn de l'emèrit si finalment es produís. Recordem que no ha anat a judici per la inviolabilitat de la monarquia. Sentim primer Gabriel Rufián i després Merche Aizpurua.
Por los delincuentes mejor fuera que dentro.
Y realmente el rey lo que tendría que hacer es responder ante el pueblo español de tanta corrupción y tanta denuncia que ha tenido.
Els socis de Sánchez, Sumar, també lamenten que s'utilitzin els arxius del 23F per blanquejar Joan Carles. No hi veuen cap novetat en aquests papers que s'han desclassificat i posen en dubte que s'hagin publicat tots els papers que ara mateix estaven classificats.
Fins ara eren secrets. El cas és que és ben bé que no se sap si s'ha publicat tot. Però sí que hem pogut gratar una mica més, Txell. Què més en sabem d'aquests papers del 23F que es van posar a la llum pública ahir?
Per exemple, que a principis del mes de febrer del 1981, és a dir, poc abans de l'acció armada de Tejero, un informe del Ministeri de Defensa ja apuntava la possibilitat d'un cop d'estat. Assenyala que s'havien detectat passos en aquest sentit i situa el terrorisme, també l'independentisme basc i la crisi econòmica com els principals detonants d'una acció per derrocar el govern d'Adolfo Suárez i canviar el sistema polític tant a nivell militar com amb coordinació política. El document també fa referència a l'independentisme a Catalunya i apunta que el separatisme violent en aquell moment no era, Agnès, gaire preocupant.
Doncs aquests nous detalls que hem conegut avui. Gràcies, Txell. Bona nit.
Bona nit.
Junts, el Partit Popular i Vox han tombat per segona vegada, havien dit que ho farien, el paquet de mesures socials que defensa el govern espanyol. Els de Puigdemont ho argumenten dient que amb la prohibició de desnonar famílies es protegeix els ocupes i no li serveixen les compensacions, diuen, que es donen als propietaris. La Moncloa i els partits d'esquerres els critiquen per deixar descoberts, diuen, els més vulnerables. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Hola, bona nit.
En concret, què és el que s'ha tombat avui, Àngels?
Doncs principalment que els desnonaments que fins ara estaven paralitzats es reactivaran. Per tant, a les persones que no puguin pagar el lloguer les podran fer fora del seu pis. Estem parlant de més de 60.000 famílies que fins avui el decret protegia. També decauran l'ampliació dels descomptes del bo social per als consumidors amb pocs recursos i se'ls hi podrà tallar la llum, l'aigua i el gas. S'anul·len les ajudes per a la compra de vehicles elèctrics i decauen els incentius i beneficis fiscals per als afectats per la dana i pels incendis forestals de l'estiu passat.
Explica'ns, Àngels, com ha anat el debat. No sé si es pot llegir com una altra derrota parlamentària de Pedro Sánchez.
Doncs ha estat un debat dur amb un resultat anunciat i que no ha sorprès a ningú. Tot i això, el govern espanyol ha intentat convèncer Junts, que ha mantingut en tot moment que la mesura per prohibir els desnonaments protegeix els ocupes. Arguments que ha rebutjat de ple Félix Bolaños.
Que ni ocupes ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía.
Marta Madrenes ha insistit que si volen el sí de Junts a la resta de mesures, la part dels desnonaments ha de desaparèixer, diu, del decret.
Els vam advertir que tot barrejat no ho votaríem a favor. I avui repeteixen la mateixa operació. És pervers.
Mentrestant, les esquerres carregaven contra Junts. Sentim Comuns, Bildu, Esquerra i Podem.
¿Quién necesita desocupa teniendo a Junts per Catalunya?
Castigar a los débiles no es justicia, es crueldad.
Es electoralisme rastrer i és dolor pels qui més pateixen.
Los únicos ocupas que hay en este país y también en Catalunya són los fondos buitre.
I Junts ha registrat al Congrés una iniciativa amb les seves propostes per desbloquejar el decret de l'escut social.
Gràcies, Àngels. I davant la caiguda d'aquest escut social, què diuen les entitats socials i de defensa del dret a l'habitatge? Oriol Pujador.
Bona nit. Alerten de l'impacte que tindrà la pèrdua d'aquesta protecció. Per exemple, el sindicat de llogateres assegura que només a Catalunya 16.000 famílies estan en risc de desnonament. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
60.000 famílies a tot l'estat, 13.000 a Catalunya, que tenien el desnonament suspès perquè no tenen alternativa habitacional. I ara, tots aquests milers de desnonaments es reactivaran alhora. Per tant, ens trobarem amb una allau de desnonaments de persones vulnerables com fa molts anys que no tenim en aquest país, i això és extremadament irresponsable.
També la taula del tercer sector qualifica d'extremadament preocupant que el Congrés hagi tombat aquest paquet de mesures socials, alerta d'una onada de desnonaments. Martí Batllori, coordinador d'habitatge de la taula del tercer sector, demana que les formacions polítiques busquin la manera de protegir aquestes famílies.
Una, tres, les vegades que faci falta. Nosaltres instem, òbviament, a tots els grups a que segueixin parlant, segueixin negociant i busquin una alternativa, perquè no és alternativa el que no hi hagi aquesta protecció per a les famílies més vulnerables.
El sindicat de llogateres i altres entitats en defensa de l'habitatge han convocat per aquest dissabte una concentració de protesta.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. La tercera ronda de negociacions a Suïssa entre els Estats Units i l'Iran ha acabat amb progressos substancials, segons el país mediador, Oman, que amb el compromís de continuar els contactes a nivell tècnic diuen que es farà també una nova trobada dilluns que ve. Aquesta serà a Viena. S'ha abordat el programa nuclear de la República Islàmica i les sancions econòmiques imposades per Washington. Ignasi Abad.
Sí, han estat gairebé una mica més de fet de 4 hores de reunions entre matí i tarda, perquè hi ha hagut una pausa, perquè de fet els americans es reunien després amb els ucraïnesos,
sí,
a la mateixa ciutat de Ginebra.
Plena, eh?
Una reunió un dia molt intens a Ginebra, realment, sí, de negociacions diplomàtiques. Doncs, com deies, el ministre d'Exteriors d'Oman ha traslladat un missatge d'optimisme sobre el curs d'aquestes converses i ha afegit que fet que els negociadors faran consultes amb les respectives capitals, amb Washington i Tehran, per refermar el contingut dels punts que s'han tocat. El cap de la diplomàcia iraniana, que és Abbas Araghchi, ha confirmat ell mateix, després de la reunió, que aquesta trobada a Ginebra ha anat prou bé i que ha servit per avançar en alguns aspectes essencials.
Hem fet molts bons progressos i hem abordat els elements d'un acord molt seriosament, tant en l'àmbit nuclear com en el de les sancions.
Aquesta és la versió iraniana i abans hem sentit una mica el que diuen els intermediaris. Dels Estats Units no en sabem res, no hi ha resposta, no hi ha reacció ni de Steve Witkoff ni de Jared Kushner, que són els negociadors en nom de Trump, però segons el mitjà digital Axios, sembla que no estaríem massa contents del que l'Iran ha posat sobre la taula.
Ai.
Per tant, ja veurem com acaba això, però és cert que si s'han anunciat que hi hauran, almenys el mediador diu que hi hauran reunions tècniques a Viena la setmana que ve dilluns, tan malament tampoc deu haver anat, eh? En qualsevol cas, el resultat d'aquesta tercera ronda de negociacions entre l'Iran i els Estats Units destensa una mica la situació entre els dos països amb aquest creixent desplegament militar que hi ha naval, sobretot dels Estats Units, al Mar d'Aràbia. Donald Trump, recordem que ha amenaçat reiteradament d'atacar l'Iran, tot i que a la vegada diu que prioritza la via diplomàtica. Amb què quedem, no? La qüestió és pressionar. L'objectiu, recordem, és que la República Islàmica no tingui un arma nuclear o no tingui la la capacitat almenys de fabricar-la.
Molt bé, gràcies, Ignasi. Ara ho dèieu, que aquests negociadors de Washington avui tenien una agenda molt plena perquè també han tingut reunions a Ginebra amb els negociadors d'Ucraïna. I aquesta vegada ho han fet sense Rússia. La trobada ha servit per avançar en qüestions econòmiques i sobre la recuperació d'Ucraïna quan acabi la guerra. Albert Banyà, bona nit.
Bona nit.
I ha llaurat també el terreny per una pròxima trobada trilateral amb representants de Washington, no?
Sí, aquesta futura nova reunió a tres bandes es farà probablement als Emirats Àrabs Units el mes de març, segons ha anunciat Volodymyr Zelensky. Des de Kiev, el president ucraïnès ha agraït novament el paper dels Estats Units en aquestes negociacions i diu que en la reunió d'avui s'ha preparat el terreny per a la trilateral del març amb Rússia. Segons el negociador ucraïnès Rustem Umerov, avui s'ha abordat qüestions de seguretat i econòmiques i s'han refermat acords passats per garantir que la nova ronda de negociacions trilaterals sigui el més substancial possible. Des de Moscou, el ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, ha dit que de moment no hi ha cap termini per a un eventual alto el foc amb Ucraïna. L'enviat especial de Putin, Kirill Dmitriev, ha viatjat també a Ginebra, però només ha tingut contacte amb els emissaris nord-americans.
Catalunya nit.
Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem de diverses qüestions. Tenim moltes coses pendents encara per explicar-vos, però avui hem sabut més detalls de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. I hi ha una pregunta sobre la taula. Què passarà a la Sagrada Família? Pot morir d'èxit?
Sí, proporcionalment ara en aquests moments la visita del Sant Pare incrementa encara més els visitants, doncs és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
Ara, quan tornem, us direm i us explicarem qui ha fet aquestes declaracions. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosar.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
El Jordi i la Marina volen ser pagesos.
Que no és un sector brut i que veiessin que hi ha feines bones, que són divertides i que no tot és treure merda.
El meu pare m'ha dit molts cops que no, que marxés d'aquest sector i jo sempre he continuat a peu de canó.
La mateixa vocació que tenen l'Anna i el Guifré.
Clar, venim tots a estar com una mica resignats pel tema de voler-nos dedicar a això perquè està molt bastant menyspreciat.
I jo m'hi veig treballant com ha fet el meu avi sempre tota la vida. És el que ell estimava, és el que jo estimo.
El relleu generacional és un dels grans problemes del sector. Agnès Batlle, periodista i autora d'Arrels Rebels.
I ara són els nets que a través de Revolta Pagès estan intentant recuperar allò que els seus avis ja havien reivindicat fa 50 anys.
Mm. Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Vull ser pagès.
Dissabte a les 10 de la nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10 minuts i seran 11:45 de la nit. La xarxa social Instagram notificarà els pares i mares que utilitzin control parental si els seus fills busquen en aquesta plataforma i també, a més, de forma repetida, contingut sobre suïcidi i autolesions. Es tracta d'una mesura que es posarà en marxa la setmana vinent. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Com funcionarà aquesta mesura i on es començarà a aplicar?
Mira, els primers que la podran fer servir seran els pares d'aquí, del Regne Unit, els del Canadà, Austràlia i els Estats Units. Els que tinguin activada la supervisió parental d'Instagram rebran una notificació si els seus fills adolescents busquen molt sovint en aquesta xarxa social paraules, com deia, relacionades amb el suïcidi o l'autolesió. El sistema d'alertes es desplegarà a partir de la setmana vinent en aquests països que deia abans i a finals d'any a la resta del món.
És un canvi evident d'estratègia, diríem, d'Instagram, de la companyia en relació amb els menors, però Quim, per què arriba justament ara? Tenim alguna pista?
A veure, això la multinacional no ho ha dit, però cal recordar que està sota investigació judicial als Estats Units, en concret a Nou Mèxic i a Los Angeles, per suposadament dissenyar algoritmes que perjudiquen la salut mental dels menors. De fet, en el cas de Los Angeles, una jove acusa Meta, que és l'empresa propietària d'Instagram i també Google, de dissenyar a consciència les seves respectives plataformes Instagram i YouTube per fer addictes als usuaris joves. La demandant afirma que l'ús d'aquestes xarxes socials des de molt jove li va provocar depressió, ansietat i problemes d'imatge corporal. De fet, algunes organitzacions de defensa dels adolescents aquí al Regne Unit no es refien de la mesura que pugui aplicar Instagram. El britànic Ian Russell, que va patir el suïcidi de la seva filla de 14 anys després que mirés a Instagram contingut sobre autolesionar-se, ha demanat estar alerta. Són declaracions a la BBC.
Si feu la recerca per veure les seves mesures de seguretat, com ha fet la Fundació Molly Rose, descobrireu que simplement no funcionen. De les 53 mesures de seguretat que han aplicat a Instagram, només 8 semblen funcionar com diuen que haurien de fer-ho.
Aleshores, Quim, és la primera vegada que Meta, que és la propietària d'Instagram, avisarà directament als pares que els seus fills busquen contingut perillós?
Sí, teòricament sí, és així. De fet, l'empresa s'ha compromès que un cop notificats els pares, l'aplicació els oferirà un número de contacte d'emergència o consells per als professionals sanitaris sobre com parlar del suïcidi o de l'autolesió amb el seu fill o filla. I com que molts adolescents pregunten moltes coses a les eines d'intel·ligència artificial, Meta diu que la seva ja està entrenada per respondre als adolescents amb seguretat i criteri sobre aquestes qüestions, el suïcidi i també les autolesions. Meta afegeix que d'aquí uns mesos també enviaran notificacions als pares si els seus fills tenen moltes converses amb l'eina d'intel·ligència artificial sobre això, sobre suïcidis i autolesions.
Doncs aquesta mesura d'Instagram que començarà a aplicar-se en aquests 4 països i veurem si la companyia decideix fer-ho també a la resta i si ens arriba també aquí a casa nostra. Des de Londres, Quim Olivares, moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Parlem ara d'una altra idea que havíem explicat aquí, era aquella mesura de crear un fons econòmic per facilitar l'avortament a les dones dels països europeus on estigui prohibit interrompre l'embaràs. Doncs bé, avui hem d'explicar que Brussel·les ho refusa. La Comissió Europea veu amb bons ulls la proposta, però diu que li falten competències per tirar-la endavant. Per això ofereix una alternativa, que es pugui fer amb diners d'altres programes que ja existeixen. Això ens porta cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Bruno, d'on surt i què diu exactament aquesta proposta? Recordem-ho.
Doncs mira, tot això neix d'una iniciativa ciutadana que ha recollit més d'un milió de signatures arreu de la Unió Europea. Demana una cosa molt clara, que qualsevol dona pugui viatjar amb diners públics, que se l'ajudi amb diners públics a viatjar a un altre país de la Unió Europea per avortar si en el seu lloc d'origen està prohibit fer-ho. L'executiu comunitari hi dona suport, ho veu bé, però per finançar el projecte desestima la idea de crear un fons específic, al·legant falta de competències. Això és el que ha dit la comissària europea d'Igualtat, Hadja Labib.
La sanitat és una competència estatal. La Comissió Europea té poc marge per actuar-hi, però sí que podem donar suport als estats. Podem acompanyar-los cap a una Europa més igualitària.
Brussel·les diu que el finançament europeu ha de ser neutral des d'un punt de vista geogràfic, a més, i que, per tant, no pot dirigir-se només a les dones dels països on l'avortament està restringit. Que, si et sembla, Manel, repassem ara quins són en un moment.
Sí, aquí és el que ens agrada fer al Catalunya Nit, aquest tipus de coses, posar-hi context també. Quants països hi ha?
Doncs a veure, la situació més extrema és la de Malta i Polònia. Allà l'avortament hi està pràcticament prohibit. A partir d'aquí entrem en una zona grisa que afecta sobretot molts països de l'est, com Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia i també Itàlia.
Per què dius que entrem en una zona grisa? Què hi passa en aquests llocs?
Que avortar sí que és legal, però a la pràctica és complicat de fer per diversos motius, ja sigui perquè els terminis són estrictes, perquè hi ha pocs metges que vulguin fer un avortament o practicar-lo, o perquè fins i tot obliguen a les dones a recapacitar la seva decisió d'avortar. A Hongria, per exemple, fan que la dona escolti el batec del seu fetus abans de decidir-ho.
Sí, déu-n'hi-do. Aquesta és una notícia que recordo també perquè ens va impactar. Aleshores, si dones d'aquests països volen intentar agilitzar aquest procés marxant a un altre país europeu, quina és l'opció que els ha ofert avui Brussel·les? Perquè diu, la idea la veiem bé, però no amb els nostres, no creant un fons.
Exacte. Avui el que ha fet la Comissió Europea és una mica nedar i guardar la roba alhora. Per una banda, negar-se a cobrir aquestes despeses, com dius, amb un fons públic específicament dedicat a l'avortament, i per una altra banda ha dit això, que ho veu bé, que s'ajudi aquestes dones a avortar en altres llocs d'Europa, però utilitzant els diners d'un altre programa molt més generalista, sense crear un fons concret, tal com demanava la impulsora de la iniciativa ciutadana, Nika Kovac.
Estem decebudes perquè no han creat cap fons nou per a aquest projecte. Funcionarà a través del programa financer actual, cosa que està bé, però estem tristes perquè no hi haurà fons addicionals.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, Manel, cada any a Europa es fan 500.000 avortaments insegurs en clíniques sense llicència o en condicions precàries per culpa de les restriccions que encara pesen en molts països i que fan que moltes dones s'hagin de buscar la vida com puguin.
Doncs ja veurem si hi ha una alternativa a aquesta idea que es proposava i que avui Brussel·les ha dit que no, però que sí, però que d'una altra manera. Ja veurem. Gràcies, Bruno. Bona nit.
Bona nit.
Després que ahir es fes oficial la visita del Papa a la Sagrada Família, el 10 de juny, ara els responsables del temple ja han començat a pensar a veure com s'ho faran per gestionar l'increment de turistes a la basílica que preveuen. I és que ara fa 16 anys, amb la visita del Papa Benet XVI, l'interès per veure la Sagrada Família es va disparar, Oriol.
Sí, els responsables del temple admeten que actualment el nombre de visitants ja és molt alt i que afegir-ne encara més després d'una retransmissió mundial com la que es farà durant la visita del Pontífex al mes de juny pot provocar problemes de gestió. Esteve Camps és el president delegat de la Junta Constructora.
La dedicació de la Basílica de Benet XVI i la retransmissió internacional que es va fer de l'acte va representar un increment de visitants d'un 38%. Clar, si proporcionalment ara en aquests moments la visita del Sant Pare incrementa encara més els visitants, doncs és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia Basílica.
De l'agenda del Papa durant el seu viatge oficial a l'estat espanyol, avui hem conegut alguns detalls més.
No masses, a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja es feia oficial, el pontífex també hem sabut avui que participarà en una ofrena floral a la tomba d'Antoni Gaudí. També se sap que el 8 de juny, a Madrid, que és on comença aquest viatge oficial, el Papa visitarà el Congrés dels Diputats en qualitat de cap d'estat i allà hi farà una intervenció inèdita acordada entre el Vaticà i al Congrés. En paral·lel, la Conferència Episcopal Espanyola ha hagut de negar avui que el Vaticà demanés com a condició per acceptar aquesta visita del Papa que l'Església Espanyola aprovés un pla per reparar les víctimes d'abusos sexuals i que el govern espanyol hagués de tirar endavant també una regularització extraordinària d'immigrants. Recordeu que una de les parades del pontífex en aquest viatge oficial serà a les Illes Canàries, justament per conèixer de primera mà com s'atenen els immigrants. Francisco César García Magán és secretari general de la Conferència Episcopal.
No ha sido como un colofón o un corolario la visita del Papa por estos dos temas, sino que, bueno, ha discurrido en paralelo y en ningún momento se condicionó ni a una cosa ni a la otra la visita del Papa.
En les properes setmanes, doncs, hem de saber més detalls de què farà el Papa Lleó XIV a Catalunya, a Madrid i també a les Illes.
En punt, 2:15. D'aquí a dues setmanes comencen les obres als túnels del tren del Garraf i, per tant, amb aquesta obra es complicarà encara més la mobilitat a la xarxa ferroviària quan encara no s'ha restablert la normalitat a Rodalies. S'haurà de circular per via única entre les estacions de Sitges i Garraf. Corresponsant al Garraf, Montse Gené Riba, bona nit. Què s'ha previst per minimitzar l'afectació als usuaris?
Hola, bona nit. Doncs el pla que han presentat la Generalitat, Renfe i Adif preveu que els passatgers dels regionals del sud hauran de fer en autocar el trajecte entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders. Allà podran pujar a un tren per continuar el seu viatge. A l'R2 Sud baixen les freqüències. Hi haurà només dos trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. 4 des de Barcelona fins al nucli de Garraf, 6 des de Barcelona fins a Castelldefels i 8 fins al Prat. També es reforçaran els autobusos interurbans del corredor Barcelona-Garraf-Baix Penedès i hi haurà un nou servei entre Altafulla i Torredembarra i Barcelona. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ho veu complicat si no hi ha més reforç d'autobusos.
Des de Garraf, direcció cap a Sant Vicenç, és on realment hi haurà problemes. Es disminueix de 4 trens diaris a 2, per tant, l'oferta disminueix un 50%, que és molt, és la meitat, i per altra banda, el que ens ha sorprès és que no posen autobusos per compensar aquesta disminució.
La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, no ho veu malament, però fa una alerta.
Sobre el paper està bé, el problema és quan comenci a haver problemes. Per tant, els hem dit que veurem que comenci el tall, però sobretot s'han d'assegurar que hi hagi plan B i plan C.
Les obres duraran uns 3 mesos.
Catalunya nit.
Aquest vespre hem sabut que el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana volen guanyar temps per tractar de salvar els pressupostos de la Generalitat. Demà el govern aprovarà els comptes, però, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, n'allargaran al màxim la tramitació al Parlament per mirar de reconduir aquesta crisi provocada pel no dels republicans a la negociació. Jordi Corbalan.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, que demà al matí portarà els pressupostos al Parlament, deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que no preveu cap altre escenari que no sigui aprovar els comptes.
I amb l'IRPF, bueno, doncs estem acabant de parlar exactament a veure quina és la garantia que necessiten. I esperem que puguem aprovar aquests pressupostos. Jo no contemplo una altra situació.
Però per aprovar els pressupostos, els socialistes i Esquerra hauran de desescalar la crisi d'aquests dies i, sobretot, trobar-hi una sortida. De moment, es tiraran al màxim els terminis que preveu el reglament i el debat de totalitat, on es decideixi si es tomben els comptes o es continuen tramitant, serà el 20 de març. Ja hauran passat les eleccions de Castella i Lleó. Esquerra manté la intenció de presentar una esmena a la totalitat si els socialistes no cedeixen a la recaptació de l'IRPF, tal com va anunciar al matí de Catalunya Ràdio Oriol Junqueras.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat.
Els republicans encara podrien retirar l'esmena i donar-se més marge per arribar a un acord, i és que la votació final dels comptes no es faria fins al 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi. Potser per aquelles dates Maria Jesús Montero ja no és ministra d'Hisenda i està preparant la campanya andalusa.
L'inspector de la Policia Nacional que va fer l'informe econòmic contra la família Pujol ha admès que no va avaluar les adjudicacions públiques que la Fiscalia vincula amb el pagament de comissions il·legals. Ha reconegut també que hi ha dades que les ha tret d'internet en el darrer dia del judici d'aquesta setmana contra l'expresident i els seus fills. Aquest judici l'està seguint des de l'Audiència Nacional a Madrid, la Maria Núria Revetlle.
Les defenses han volgut demostrar que l'informe no és rigorós, que té moltes valoracions subjectives, que no investiga fons i, a més, no ha incorporat al llarg dels anys d'instrucció les novetats que aportaven les parts.
Utiliza una expresión, dice que estas contraprestaciones de sociedades se hicieron a capón. ¿Me puede explicar qué es a capón? Es que no sé lo que es a capón. Es para marcar un poco la rigurosidad profesional a la hora de dejar criterios.
Que simplemente es una expresión que se utiliza dentro de un contexto y
en un atestado policial en donde se imputa.
L'instructor policial també ha tirat d'internet i de la intel·ligència artificial.
Fue objeto de investigación, de análisis policial, boletines oficiales donde puedan constar investigaciones o sanciones a Florenci Pujol Brugat por la tenencia de fondos en el extranjero.
Como en similares casos hubo eso, en internet, haciendo una búsqueda de motores de búsqueda, pudo que apareciera alguna referencia.
El testimoni ha assegurat que la influència dels Pujol prevalia, tot i que no governessin.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si vols que la teva empresa creixi, és clau trobar bones condicions. T'explico un cas real. L'empresa Bazzi, que es dedica a la fabricació de dispositius de control de maquinària agrícola industrial, ha construït una nova nau a Torrefarrera. Ho ha fet gràcies al préstec Eurocrèdit de l'Institut Català de Finances. És un préstec de fins a 10 milions d'euros a 15 anys, a partir de l'Euribor més el 0,25%. L'Eurocrèdit està cofinançat per la Unió Europea. En tens més informació i tots els detalls a icf.com.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen ja 6 minuts de 11:15 de la nit. Només 17 dels més de 300 municipis que hi ha a la demarcació de Barcelona cobren el recàrrec de l'IBI dels habitatges buits.
Segons els ajuntaments, l'aplicació d'aquest recàrrec, que pot ser del 50% o més, és lenta i feixuga, i per això l'abast és limitat, segons les dades que aquesta emissora ha aconseguit de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. La mesura s'aplica als pisos i cases que pertanyin a persones que siguin propietàries de 4 habitatges o més i que faci més de 2 anys que estan desocupats.
En l'última setmana s'han detectat 33 casos nous de pesta porcina africana.
Tots dins la zona d'alt risc. Amb aquests ja són 195 els casos positius des que va començar el brot. Ho ha anunciat el conseller Òscar Ordeig, que també ha avançat que ja tenen ultimat un pla per erradicar els senglars en aquesta zona.
S'han d'eliminar els senglars, s'han de generar unes zones blanques, per tant farem un pla d'erradicació zona per zona, amb els instruments i amb els efectius que faci falta a cada lloc i també amb un horitzó temporal raonable.
El conseller també ha anunciat que Catalunya ja ha quedat lliure de restriccions, en aquest cas per la dermatosi nodular que afecta vaques i vedells. No se n'ha declarat cap nou cas.
Els dos treballadors de l'hotel de la Vall de Núria detinguts en relació a l'insòlit robatori d'una caixa forta de l'establiment a principis de mes han quedat en llibertat amb càrrec, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
Aquest matí han passat a disposició judicial al jutjat de Ripoll. Els Mossos busquen ara dues persones que també estarien implicades en els fets. A més d'entrar al despatx on hi havia la caixa forta, van forçar els accessos de 4 estances més, com el restaurant i la cafeteria, buscant-hi diners. Els lladres es van emportar la caixa forta de 100 quilos de pes, arrossegant-la amb un matalàs i de matinada i enmig de la neu la van pujar en un trineu i van marxar muntanya avall, resseguint les vies del tren cremallera. A l'interior, però, només hi van trobar 150 euros.
Prat de Comte, a la Terra Alta, fa 2 anys que espera una subvenció per tenir aigua potable.
Tenen 2 pous identificats i ara estan pendents que l'Agència Catalana de l'Aigua resolgui una línia d'ajudes per fer la instal·lació. L'alcalde, Miquel Trilla, critica el laberint burocràtic que han de superar.
La cosa burocràticament és tan complicada i enrevessada i has de complir tants requisits que ens trobem que ara hi han passat 2 anys i encara no hem pogut portar l'aigua d'aquests pous nous en el poble.
d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país.
De seguida, aquí al Catalunya Nit, anirem fins al teatre L'Aliança del Poble Nou, on aquest vespre s'ha fet un homenatge a la nova cançó. Ara, de seguida, tornem.
La por que fe i un som de records inútils.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, veus? Ho diu aquesta cançó. Sí, no puc suportar, em genera una
fora,
mena
fora,
de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Esteve,
bé.
Però...
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert? T'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
La producció.
Sí, és horrible.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Sona Meritxell Gené i Borja Penalba.
De records inútils i de velles passions.
Acaben de fer un emocionant homenatge a la nova cançó dins del Festival Barnasants. El concert d'Un temps d'un país ha recuperat cançons d'una trentena de cantautors al Teatre L'Aliança de Poble Nou. I qui hi ha anat és el nostre company, en Marc Ruiz.
Ja des de l'inici, amb qualsevol nit pot sortir el sol de Cisa, Meritxell Gené i Borja Penalba han deixat espai perquè el públic canti les cançons més populars. I n'hi ha hagut ja des de l'arrencada, com d'Un temps d'un país, de Raimon, o Me'n vaig a peu, de Serrat, que ha acabat amb una Meritxell Gené emocionada, abraçant Borja Penalba.
Ai, per favor.
Ja us he dit, jo.
que si sortien d'aquesta...
Mareta meua.
No han faltat imprescindibles com el blues en sol de Guillem de Fac, la petita festa de Toti Soler, l'homenatge a Teresa d'Ovidi Montlló, Doña Mixeiras de Pau Riba, a Margalida de Joan Isaac, l'estaca de Lluís Llach o el que volen aquesta gent de Maria del Mar Bonet. Els arranjaments han estat mínims, tornant als orígens de la cançó d'autor, tan sols amb 10 guitarres matisades per un ocasional acordió o un violí. Poetes com Joan Salvat Papaseit o Pere Quart, apassionats per Lluís Llach o Remei Margarit, tampoc no han faltat a la festa. Reivindicació de la cançó, dels artistes, de la vigència de lletres com la de Lletania, que de metàfora ferroviària ha passat a ser real, i dels Països Catalans amb autors del Principat de Mallorca, d'Eivissa, del País Valencià o de l'Alguer. 30 cançons d'una trentena d'artistes d'una riquesa melòdica i estilista que es troba a faltar. Reivindicades aquesta nit amb gust, estil, mestresa, sensibilitat i un amor total al gènere.
I arribarem a 3:15 parlant d'Irene Pujadas, que ha guanyat el Premi Finestres de Narrativa en Català amb la novel·la La Intrusa, publicada per l'altra editorial. El jurat ha valorat la intel·ligència d'una escriptora que juga amb la ficció i amb un esmolat sentit de l'humor, Montse Mas.
L'obra explica la història de la Diana, que fa un viatge per l'interior del seu cos per descobrir què és el que ha canviat en ella. Irene Pujadas la descriu així.
És com una novel·la de viatge en què ella va com viatjant pels seus òrgans interns. Volia mesclar una mica una certa reflexió o inquietud sobre l'autoanàlisi contemporani i també volia fer com doncs, una novel·la d'aventures, com les novel·les d'aventures del segle XVIII, com els viatges de Gulliver, tenir com una cosa una miqueta com quixotesca i una miqueta absurda.
Doncs ja tenim l'obra de Pujadas premiada. Quins altres premis s'han entregat?
El Premi de Narrativa en Castellà l'ha guanyat l'argentina Silvana Vogt amb El fino arte de crear monstruos, una història sobre una nena que creix en un poble marcat per les desgràcies. En la categoria de còmics, Sebas Martín ha guanyat amb Els Refinats i la menció al talent novell ha estat per Indo Casal i Nico Vives per King Jussi. El jurat també ha premiat el còmic publicat per Natalia Velarde, Encías Quemadas i Super Patata contra la Nano Malicia, el còmic infantil i juvenil d'Artur La Perla.
El realitzador Hernán Zin ha presentat aquest vespre a Barcelona el documental nominat als Goya Todos Somos Gaza, una pel·lícula impactant que transporta els espectadors al vell mig d'un territori devastat pels bombardejos, alhora que retrata la dignitat de les víctimes civils. Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Bona nit, Agnès.
Bona nit. La cinta denuncia el genocidi d'Israel contra els palestins amb les càmeres d'un grup de reporters locals.
El periodista, director de cinema i activista argentí Hernán Zin recupera 11 anys després alguns dels personatges que, quan eren nens, van protagonitzar el seu documental Nacido en Gaza. Com que l'exèrcit israelià ha vetat l'accés a la franja, el realitzador va optar per coordinar des de Madrid la feina dels reporters palestins sobre el terreny. En algunes escenes, l'espectador sent els xiulets dels míssils just abans d'esclatar i gairebé respira els immensos núvols de fum que s'aixequen entre la runa de les torres caigudes.
Quan se avança sobre la ciutat de Gaza el dia 700 del genocidio, sí se avisando los habitantes de los edificios. Lo pasa se le da 30 minutos, que es el tiempo que muchas familias no logran salir y que nuestros cámaras se iban y ponían la cámara para ese tipo de tomas que yo quería. Digo, poned un trípode, alejaros, no corréis riesgos y enseguida íbamos ahí con la cámara a grabar.
Zin denuncia el genocidi de Gaza perquè representa una gran derrota de la humanitat en la batalla per la justícia i la dignitat.
Yo siempre estoy con las víctimas. Los poderosos tienen altavoces. Ya sabemos la versión de Israel del 7 de octubre, como sabemos la de Trump. Yo me pongo siempre al lado del oprimido.
La cinta s'ha preestrenat aquest dijous als cinemes Aribau de Barcelona com a prèvia a la participació de la cinta dissabte com a nominada en la categoria de documentals a la Gala dels Goya que es fa a la capital catalana.
ثلاث سنين من بين أكله في الشرب راحت مات الله بالحب شفتها كتير شفت مقطعين والشهداء وشفت يعني ناس مسح من النجوم.
Els dijous hi posem la mirada de David Guzmán, que avui vol qüestionar els adjectius que es fan servir per promocionar un llibre.
Per promocionar gairebé qualsevol cosa, la categoria gramatical preferida és l'adjectiu. Per poder lloar les virtuts d'un producte, és important que sigui un adjectiu encomiàstic, tant se val si publicitem un sabó, una marca de galetes o un festival de música. I aquest fenomen en el món del llibre no és una excepció. Al contrari, no hi ha nota de premsa o anunci d'un nou títol que no vingui acompanyada de superlatius a tota mena. El problema és que de tan suats i de tan pervertits ja no són ni tan sols adjectius, són fòssils, llocs comuns que no volen dir absolutament res. És per això que amb voluntat pedagògica procedeixo a enumerar algunes de les construccions que val la pena evitar quan promocionem un llibre. D'entrada, prou de thrillers trepidants. En molts d'aquests llibres no hi trepida res i, en canvi, l'adjectiu és una plaga. Les novel·les impactants i les intrigues absorbents han d'anar al contenidor blau. Els relats colpidors sovint són colpidors només si fem servir el llibre com a arma. L'expressió gir inesperat és una de les més tramposes perquè allò que és inesperat per als uns, per als altres es veia venir d'una hora lluny. Passa el mateix amb el final sorprenent i la història apassionant. La sorpresa i la passió, my friend, són categories subjectives. Parlem del ritme vertiginós. Vertigen és que et pengin cap per avall de les torres patrones, no que l'assassí sigui el veí que menys t'esperaves. El suspens magistral l'hauríem de reservar per parlar només a Hitchcock, que és literalment el mestre i magíster del suspens, no per algun epígon d'escola d'escriptura. En la mateixa línia abandonem, si us plau, la trama addictiva, perquè hi ha tortures que generen més addicció que moltes de les trames que es publiquen. Tampoc me'n refio gaire d'un llibre que t'atrapa des de la primera pàgina, perquè l'experiència ens ensenya que alguns dels millors textos que s'han escrit requereixen un esforç de com a mínim 50 pàgines. I atenció, finalment, amb la clàssica novel·la que no et deixarà indiferent, perquè un cop de puny a l'estómac tampoc et deixa indiferent i això no el fa atractiu.
Doncs que ha tingut i té, de fet, una llarga vida per resultar-nos molt atractius i no deixar-nos indiferents, sense cap mena de dubte, és l'escriptor Josep Vallverdú. Avui, amb 102 anys i mig, s'ha acomiadat de la vida pública. Té 3 obres escrites i sense publicar, però la seva última aparició l'ha fet coincidir amb el retorn del seu estimat Rovelló, un clàssic de la literatura infantil del qual se n'ha publicat una seqüela, des de Lleida, Noelia Caselles.
Vallverdú va començar a escriure quan era adolescent i assegura que encara no ha parat. El juliol farà 103 anys, però diu que cada dia escriu o dibuixa alguna cosa. Ara ha publicat El retorn de Rovelló, on fa reviure l'estimat gosset que va néixer el 1969.
Ja havia pensat, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors, vaig començar a pensar en un Rovelló.
Te'l coneix molt per la literatura infantil i juvenil, però Vallverdú és autor de més de 300 títols. Es reivindica com a escriptor de Ponent i ha estat poeta, dramaturg, assagista i traductor.
Jo he estat un traductor. És més, durant una temporada, jo soc un traductor que de tant en tant escriu.
I justament la llengua, en aquest cas la catalana, és un tema que l'ha preocupat sempre.
La salut de la llengua, segons on, està en baixa. La llavor, si no hi hagués hagut algunes persones com jo, amb ganes de fer això i amb disposició per fer-ho, no s'hauria començat.
Ara potser parla més a poc, però continua vestint el seu llacet al coll i manté l'humor que el caracteritza. Es retira del món públic, però seguirà passejant per Balaguer, la ciutat on ha viscut l'última dècada i a la qual ha dedicat un dels seus últims llibres.
I afegirem encara una altra autora. Jeanette Winterson, considerada una de les grans escriptores anglosaxones de l'actualitat, defensa el poder de la imaginació, sense la qual, diu, no hi pot haver futur. En un món tan complicat com l'actual, l'autora també fa una crida al poder que té cada ciutadà per fer canvis.
Everything is political. When somebody says, oh, it's not political.
Tot és polític. La gent que diu, no, això no és polític, els esports no són polítics. A cagar, se'ls ha de contrarrestar i se'ls ha de dir, no és així. Cada cosa que poseu al vostre plat per menjar cada dia és potser la decisió més política que haureu pres aquell dia. Estem immersos en la política, tant si ens agrada com si no. I per tant hem de poder exercir el nostre poder. Si ens quedem mirant a terra, no aconseguim res.
Doncs aquesta és la tesi del seu últim llibre, Un Aladí i dues llànties, que es publicarà en català i castellà, que parla del poder subversiu de la literatura i la capacitat que té cadascú per capgirar els relats imposats i la seva pròpia història. Winterson ha estat investida avui a Barcelona doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya. També ha fet una conversa pública al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i demà oferirà una xerrada per estudiants.
I abans dels esports, encara us expliquem que ha nascut el premi literari més ben dotat de l'Estat al costat del planeta. Es tracta del nou premi AENA de narrativa hispanoamericana, que estarà dotat amb 1 milió d'euros. Els quatre finalistes rebran 30.000 euros cadascun. El guardó reconeixerà obres de narrativa escrites originalment en castellà i també en les altres llengües cooficials de l'Estat, que en aquest cas s'hauran de traduir a llengua castellana. El jurat estarà presidit per l'escriptora Rosa Montero. El president i conseller delegat d'AENA, Maurici Lucena, ha dit en la presentació del nou guardó que l'escena cultural espanyola troba a faltar el mecenatge i que aquest premi intentarà contribuir a reforçar-lo.
Sis minuts per arribar a les 11 de la nit. David Oac, què tal?
Bona nit, com estem?
És moment de fer el podi esportiu. Avui comencem el primer calaix d'aquest podi amb Deco, el director esportiu del Barça, valorant la lesió de De Jong.
Entrenamos fuerte, entrenamos bien y con tantos partidos tenemos que contar que podemos tener lesiones. Frankie está a un nivel muy alto y le echaremos de menos seguro. Es un momento importante de la temporada que todos seguramente quieren estar ahí.
Una altra lesió al Barça, la del migcampista neerlandès. S'estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa, que no és poca cosa, per tant, faran el mes i mig sense jugar, per una lesió muscular. Una altra, aquesta, el bíceps femoral de la cuixa dreta, se l'ha fet a l'entrenament d'aquest matí i les proves mèdiques doncs, l'han acabat de confirmar. D'entrada, De Jong, el que es perdrà doncs, com a partits importants a curt termini, la tornada de les semifinals de la Copa dimarts que ve contra l'Atlètic de Madrid i també l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions, a més de ser dubte per uns hipotètics quarts de final. Per tant, el Barça que perd una peça important en un moment important de la temporada. Demà, per cert, sorteig aquests vuitens de final de la Champions. Sí. Sabem que el Barça té dos possibles rivals, l'un el Paris Saint-Germain, l'altre el Newcastle. Això ho sabrem demà al migdia en un sorteig que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info.
Molt bé, anem amb el segon document sonor del dia. Hansi Flick, que dissabte compleix 100 partits contra el Villarreal.
Especialment aquí al Barça. Hi ha molt soroll al voltant de l'equip. Al principi, sempre eren comentaris del tipus negatiu. És futbol, hem de disfrutar, viure en positiu. És la manera com vull liderar l'equip i el meu estar. Si substitueixo Lamin, es mira en lupa com reacciona o què fa. Au, va, és futbol, és part del joc.
Ho sospitàvem, eh? Que una de les coses que potser culturalment més havien xocat Hansi Flick de la seva experiència al Barça era l'anomenat entorn. Doncs avui ho ha confirmat en aquesta entrevista als mitjans del club. Un Flick, d'altra banda, respecte del moment esportiu de l'equip, diu que veu molt difícil, però no impossible, remuntar-li els 4 gols a l'Atlètic de Madrid dimarts i que en el frec a frec contra el Madrid a la Lliga doncs hauran de suar de valent perquè queda molta competició i pot passar de tot, ha assegurat Flick.
I cedim al tercer calaix del podi un altre entrenador del Barça, en aquest cas el d'hoquei patins, Ricard Ares, valorant la classificació per a la final a vuitens de la Champions.
Molt contents, crec que estem fent una bona fase regular de Champions, que en aquest grup que tenim ja sabem que no era fàcil, i primer objectiu complert, que era que el Barça...
Doncs el Barça, que ha guanyat avui 1-4 a la pista del Sant Omer a la Champions, li queden 3 partits a l'equip blaugrana, però ja té el bitllet per a jugar a la fase final, la final a 8 d'aquesta Champions. Una informació esportiva avui molt blaugrana perquè també ha jugat Champions. El Barça d'handbol ha guanyat de 20, 46 a 26 al Zagreb i s'apropa un punt del Magdeburg, el líder del seu grup. El Barça segon, un Magdeburg que ha punxat empatat a 33 a la pista del Bishop Lock. La setmana vinent, Magdeburg-Barça amb el lideratge en joc.
Perfecte, bona nit, David.
Bona nit, adéu-siau.
Aquesta cançó ens encanta i em sembla que el missatge també ens agradarà.
Dylan Sebastian, Another Sunny Day, no, jo crec que no hi ha confusió aquí possible, no?
Exacte, aquí ha d'anar per aquí la cosa, eh? Tot i que també parla de pluja, a vegades, però... A veure, Gemma.
No.
Arregla'ns-ho.
Anàveu molt bé, sí. Tornarem a tenir un dia de sol, però aquests dies de sol que estem tenint aquests dies, que hi ha boira al matí a la costa, després s'acaba trencant, però sí que, com que tenim aquest temps anticiclònic, doncs tornarem a tenir la boira a la façana litoral, però sí, el sol s'imposarà a l'interior, al Pirineu, al Prepirineu, al migdia també gairebé a tot arreu, i per tant un altre dia de sol i amb unes temperatures que demà no variaran gaire. Altre cop els valors més alts, cap als 22-23 graus, i sí que ja us anuncio que aquests dies de sol doncs canviaran una miqueta. Ai. Al cap de setmana. Dissabte tenim un petit front. Demà donarem més detalls, però demà, un altre dia de sol, això sí, amb el permís d'aquestes boires de la costa.
Molt bé, doncs, moment ens agafem, dissabte.
Sí, de moment ens agafem a curt termini, que són bones notícies.
Sí, esclar, dissabte és demà passat, eh? O sigui, és demà s'ha d'aprofitar el dia.
Però no és un gran canvi de temps, però com que portem tants dies, no?
Sí.
No és un gran canvi de temps.
No és un gran canvi.
Va, de moment a gaudir el divendres. Gràcies, Gemma, bona nit.
Bona nit.
Adéu. Instructions with tongues, dear. You missed my eye, I wonder why I didn't complain. You missed my eye, I wonder why. Please do it again. The loving is a mess. What happened to all of the feeling? All of the feeling. I thought it was for real. Baby's rings and fools kneeling. Haunting the heart.